La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dilluns 13 de febrer, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català, que també celebra el Dia Mundial de la Ràdio. Sí, amics, som així d'originals. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes i també amb Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials. I ell, qui cada dia de cada dia, Dia Mundial de la Ràdio inclòs, ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Doncs avui, a la pregunta del dia i amb motiu especial del Dia Mundial de la Ràdio, hem sortit a preguntar a la gent del carrer. Quin futur creus que té la ràdio? L'escoltes? Ho parlarem amb el nostre expert del dia. Ell és Albert Benet, periodista i director de l'Escola de Periodisme Pràctic Radiofònics.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dilluns i per tant toca saber per on passarà l'actualitat aquesta setmana i de què n'haurem d'estar pendents.
Repassarem i analitzarem l'actualitat de la setmana amb el politòleg i consultor Oriol Vidal Barraquer, amb qui abordarem temes com el judici a Laura Borràs, les relacions Barcelona-Tel Aviv o la pujada del salari mínim interprofessional, entre d'altres qüestions.
Entre d'altres qüestions que li preguntaré a Oriol Vidal i Barraquer què li sembla que Blanca Paloma vagi a Eurovisió, eh?
Sí, sí.
Ja vam dir que li preguntaríem això, doncs avui li preguntarem. Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Nina.
Avui parlarem, evidentment, de ràdio, però volem fer des de la vessant més jove. Com veuen el futur del mitjà? Està precaritzat? Els joves escoltem la ràdio? El format podcast està guanyant la partida? En parlarem de tot plegat amb Pol Corredoira, de Flash FM, Armand Maravalle, de RAC 105 i Pep Gascón i Marc Ventura, del podcast Xap a la Ràdio.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
A més, aquest dilluns també us parlarem d'una proposta cultural.
Doncs sí, i és que la revista Enderroc celebra enguany els seus 25ens Premis de la Música en Català. Uns premis basats sempre entre la crítica musical i la votació popular. En parlarem de com funciona tot plegat amb Lluís Gendrau, editor de l'Enderroc.
I la darrera hora de programa, no tanqueu aquesta ràdio perquè parlarem de filosofia i d'òpera, Andreu.
El nostre filòsof de capçalera, Leo Spluga, ens parlarà sobre l'ésser humà com a animal narratiu. A més, aquest dilluns també ens visitarà la directora d'escena i divulgadora musical Maria Boronkova per parlar-nos d'una altra de les òperes més reconegudes, Les noces de Figaro.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estat queixat avui?
Doncs a veure, avui m'heu donat més feina del compte. Això no hi s'hi val, eh?
Ja s'està queixat.
Què ha passat avui?
Anem per pams. Primer he decidit estalquejar l'Armand Maravalle. Primer de tot, he de dir que el seu cognom dona molt de joc.
El Maravilla, li diuen, eh?
Sí, ja escoltareu a la tertúlia, efectivament, que és com li diu l'Ernest Codina a l'Armand. Deixo que us aneu pensant, també, eh? A veure si és cert o no. Així, a primera vista, m'ha sorprès que la seva primera fotografia penjada sigui del juliol del 2012 amb les copes del Barça a la festa del Barça.
Ep.
Tenim un gran fan del Barça aquí. Perquè després també hi ha fotografies amb la samarreta d'aquest equip. Ara bé, tinc els meus dubtes si era futbol o bàsquet el que li agradava més del Barça perquè jugava bàsquet amb la Unió Esportiva Gaudí. I com que no hi ha gaire fotos més, deixeu-me que us digui que és del meu equip de fotografies analògiques i que la festa li agrada molt. De fet, el post que té del novembre de 2022 se'l veu amb unes ulleres d'aquestes reveres que t'han de quedar bé,
sí,
per portar-les.
Sí, sí,
la veritat.
Sí,
i he de dir que li queden bé, eh?
Per cert,
o has d'anar
Andreu
molt malament per portar-les.
Per cert. Promesa complerta.
Sí, però sí, això ja en parlarem.
Després?
Sí, en parlarem
després.
Ara, la següent persona a qui està alquejat ha estat Pol Corredoira. En Pol li hauria de dir que deixi d'estar a tants llocs treballant, perquè al final, com a la seva biografia, no tindrà hores per tot. He de dir també que les seves fotografies són fent de speaker, fent una mica el ruc amb els micròfons de Flash FM, fent veure que se'l menja, per exemple.
Mira, veus?
Fent ganyotes, però he de dir que sempre té un somriure i se'l veu ben feliç amb la feina que fa. I Joan, segur que tu li tens enveja.
Molta.
Perquè ha estat speaker del Camp Nou.
Molta.
Deixes fer-ho? Ai, Joan.
Sí.
Atenció, sisplau.
És que només vull dir això, el Camp Nou.
I ja per acabar, que si no, al final faré un monòleg i això s'allargarà molt. Avui, Dia Mundial de la Ràdio, em fa bastanta gràcia tenir amb nosaltres dos dels components del podcast Xapa la Ràdio, una mica contradictori,
sí,
diguéssim.
Sí, no, però m'agrada molt.
Però dir-vos que tenen 13.200 seguidors a TikTok,
Home.
I que el seu perfil d'Instagram només són vídeos de trossets dels seus capítols que pengen. Em fa bastanta gràcia els títols, per exemple, el de fa 5 dies, que es diu Què va haver-hi jo? Ve de kebab o de baba?
De kebab, no?
No ho sé, no n'estic molt segur.
A veure, pots repetir el títol, sí, sisplau?
Kebaberia.
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 Mare meva.
Amb K.
Clar.
Quines classes de naming han fet.
Sí, sí, sí.
Kebab, no?
Vés a saber, però són una colla de divertits i se'ls veu que s'ho passen bomba fent aquest podcast.
Sí, senyor.
Així que, veredicte final dels tres, estan més que aprovats.
Tots tres, eh?
I tant, i tant.
Jo crec que mai suspendrà algú. Pot ser?
És una pregunta.
Espereu-vos.
Algun dia suspendrà.
Algun dia passarà, sí, perquè el 5 pelat ja l'he donat.
Sí, senyor.
És veritat.
Ara no recordo qui, però...
Sí. Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs, mireu, avui he tingut una conversa bastant interessant amb la Bet d'aquí, de Ràdio Estel.
Sí, la veu de Ràdio Estel.
Exactament. Estàvem parlant del meu cabell tenyit. Perquè sí, senyors i senyores, efectivament m'he tenyit de rosa.
Ara.
Bravo.
Queda molt bé, Andreu. Bravo.
Sí,
bravo.
Gràcies. I estàvem parlant i dic... Jo tinc una mania molt, molt forta amb les perruqueries i les perruqueres i els perruquers.
Ara.
No deixo que em toqui el cabell per fer-me coses ningú que no sigui la meva germana. És a dir, que fins que no estic a Solsona, ni em tallo els cabells ni em tenyeixo.
Ara.
I m'ha dit que no sóc l'únic d'aquesta ràdio qui li passe.
No.
Es veu que van tenir la mateixa conversa amb l'Olga del matí de Ràdio Estel.
Ah?
Sí, sí, jo ho entenc, eh? És una cosa privada i alhora pública. Has de vigilar qui et fa què, perquè segons com... No hi ha marxa enrere.
A mi també passa, Joan, a tu no?
Sí.
També em passa.
Jo tinc el meu perruquer i el meu perruquer és aquell.
Jo, de fet, pregunto, per si estan el meu perruquer o la meva perruquera, perquè si no...
Jo he arribat a canviar de perruqueria perquè la meva perruquera canviava de perruqueria.
Ep. Compte aquí, eh?
Això és fidelitat.
Ho sí. Dies la gent que...
Doncs que porta ulleres de sol quan no fa sol.
Ara.
A veure, gent, per què les heu de portar? Per observar la gent i no ser pillats? Perquè potser no us agraden els vostres ulls? O perquè us agradaria no veure i portar ulleres com jo?
Ara. Bona pregunta.
Em fa molta ràbia.
Potser són una mica fotosensibles, no? Així...
A veure.
Us afecta molt.
A la nit. Jo t'ho
segundo. A la nit.
A la nit és que vas molt malament i te les has de posar per dissimular.
A més, és que hi poso un valor afegit. Aquella gent que porta ulleres de sol amb diverses formes o amb dibuixos a les lents.
També.
Ui, no, això ja...
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs, i ajunto aquí el propòsit, també. Doncs haver-me tenyit de color rosa pastel i que em quedi bastant bé. Sí.
Sembles un...
No, et quedes...
Alguns em diuen que sembla un xupa-xup de nata fressa. Però és igual, això se'n diu...
Cotó de sucre.
Cotó de sucre.
Sí o no?
Sí, cotó de sucre.
Clarament.
Compro.
A mi em recordes a un unicorn.
Tant de bo ho poguéssiu veure.
Se m'ha cagat un unicorn al cap, no?
El pelatge.
Home, millor que el pollastre que portaves abans mort, doncs.
Hola, l'altre.
Prou. Prou ja. Estranys.
Exacte. Subsecció.
Subsecció?
Sí, subsecció, perquè va guanyar Marco Mengoni a San Remo.
Prou bé.
Veurem com queden els italians aquest any. Crec que els països que passen directament a la final d'Eurovisió s'estan equivocant una miqueta massa.
Sí?
Sí, perquè, clar, Espanya ja ho vam veure, Blanca Paloma, ara aquest Marco Mengoni...
Però Mengoni està bé.
Sí, està bé, però és una balada, i de balades... Però ja tenim
prou. No n'ha guanyat mai cap a Eurovisió?
Sí, Portugal.
Veus?
Sí, Portugal,
ah, sí, clar,
Portugal.
Clar.
Ja veurem què passa. El que em va fer més ràbia, però, és que Madame no va arribar a la final del 5. I dit això, callo fins que no sigui Eurovisió un altre cop.
No hi haurà més subsecció, eh?
De moment no. A no ser...
Que passi alguna cosa.
Sí. O que hi hagi algun país que porti una cosa realment bona... No
val.
Tornaré a obrir aquesta subsecció.
Val.
Quedé tancada fins a nou avís.
Nou propòsit.
Doncs fer fotos menys borroses de festa. Perquè al moment dic, ostres, foton aquest que acabo de fer.
Clar.
Però l'endemà la miro i dic, millor no la passis perquè no és de molt bona qualitat.
No hi veies massa bé, diguem-ne.
Exactament, sí.
Una mica
desenfocat.
Val.
Desenfocat com jo.
Solsona bé?
Sí, molt bé.
Sí, eh?
Sí, el carnaval, però bé.
Proper cap de setmana més, eh?
Aquest dijous.
El dijous, ja.
Sí, el dijous gras. Anem a menjar l'entrepà de botifarra a la plaça.
Mora, Déu.
Clar.
Us explicaràs, això, eh?
Oh, i tant.
Val. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio en Català en General, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui, senyores i senyors, tenim edició especial, com a totes les radiofreqüències que hi ha en aquest país.
Radiofreqüències, eh?
Sí.
Com m'ha agradat això.
Tenim especial Dia Mundial de la Ràdio. No era gaire difícil esbrinar que aniríem una miqueta per aquí. Perquè,
va per aquí, la cosa.
Clar, al final, mira, et diré una cosa. La Caravana és dels programes més joves, per no dir que som el més jove de tota la casa.
Tot i comptar amb un boomer.
Exacte, però...
Què vol dir exacte? Vull dir que soc millennial, ets... eh? Aviam sí. Si us ho traieu del cap, això. S'ha acabat la... Un moment, fora música. S'ha acabat la broma. Soc... Mira, una persona disfressada que va passar per
davant. Només diré una cosa. En la meva defensa,
millennial,
haig de dir que jo t'ho vaig recalcar que tu eres millennial.
Val,
i em vas dir, no, però és que em considero boomer. Ah, amic. Llavors, per això et dic boomer.
Millennial, ara. Soc millennial. Soc millennial i ja està.
Val,
ja ho tindré.
Perfecte, molt bé. Doncs seguim, ara, sí. El que deia, Joan, que la Caravana és el programa més jove de la casa,
sí.
No? I res, i com us hem anat anunciant des d'un principi, avui els joves i la ràdio prenen el protagonisme d'aquesta nostra estimada tarda caravanera de 3 a 6 de la tarda. Així doncs, la pregunta del dia no es podia quedar enrere i ha de comprovar l'estat de salut del mitjà a través dels qui tenen més veu en aquesta secció. La gent del carrer, Joan.
Ara sí.
Ara aplaudiria, saps? Com
sí?
Míticament,
vols que
saps?
Aplaudim?
Vinga, aplaudim.
Torna-ho a dir.
Així doncs, la pregunta del dia no es podia quedar enrere i ha de comprovar l'estat de salut del mitjà a través dels qui tenen més veu en aquesta secció. La gent del carrer, Joan.
Ara, bravo! Visca la gent del carrer!
Avui he preguntat...
Mira,
sí, gràcies, José, gràcies. Avui he preguntat a la gent dels carrers i de l'estació de Sants, escoltes la ràdio? T'agrada? Ah, amic, amiga, amigui. I, òbviament, per acabar, i com us comentava, farem una mena de competició per comprovar si la nostra petita feina, no?, podríem dir,
sí.
Seguirà viva o no. Si tenim assegurat el futur de la ràdio i, per tant, doncs el nostre futur laboral, també, de la mà.
Val.
Joan?
Està molt bé.
Estàs preparat per rebre una dosi de realitat?
Ai, som-hi.
Has d'acceptar qualsevol resultat, eh?
Sí, sí.
Sí? Vale. Doncs vinga, doncs, gent del carrer, protagonistes de la secció.
Ara.
Atenció. Escolteu la ràdio?
No.
Per què?
Bueno, perquè suposo que l'escoltaria si tingués cotxe, el cotxe, i ja està.
Jo sí.
Jo podcast.
No he tenido la oportunidad de escuchar la radio acá en Barcelona.
¿De dónde eres tú?
Colombia.
¿En Colombia has escuchado la radio?
Sí, usualmente vale. La escuchamos.
¿Entonces te gusta la radio en sí?
Sí, y me parece muy importante inclusive porque es un medio de información masivo.
No, la verdad.
¿Por qué?
No, porque, bueno, no tengo radio a casa y tampoco condueixo para escucharla al cotxe, llavors només escolto Spotify.
¿Tens ni podcast ni res así?
Sí, sí que escucho la radio, sí que me agrada la radio.
No suelo escuchar el Spotify y ya está.
No. Básicamente para el teléfono, no escucho música només.
Diuen que no escolta la ràdio, escolta l'Spotify.
Spotify, mi, eh?
No escolta l'Spotify, si vols.
Mira, de moment, si contem el noi colombià que l'escolta de la seva ciutat, però aquí a Catalunya encara no ha pogut escoltar el nostre gran ventall de ràdio catalana.
Ara.
Doncs tenim tres persones que no escolten la ràdio, que escolten Spotify, mi, i cinc persones que sí escolten la ràdio i o podcast, eh?
Oh, tanta cosa per internet, deixa'm-ho dir, eh?
Digue-ho.
Des de www.radiostel.cat pots escoltar la ràdio a través online,
sí.
Per internet.
A la carta.
A més, tenim el canal Més Estel, on hi podràs escoltar durant 24 hores els millors èxits de la història de la música.
Fixa't
si ho posem fàcil.
Sí, és genial,
de
veritat.
Tant Spotify. Ràdio Estel, punt.
Si t'enfades més, potser hauré d'acabar marxant.
No. Estic content, eh? És el Dia Mundial de la Ràdio.
Ah, val, doncs seguim.
Estic molt content.
I el podcast l'afegim,
eh? Notes a la veu,
eh,
que estic content?
Ui, sí. Molt.
Ah.
Em fas por, Joan, a vegades. Però no passa res. Et sembla bé que afegim el podcast?
Vinga.
Sí, l'afegim, perquè deixarem el debat pel punt de les 4, que ho comentarem a la nostra petita tertúlia radiofònica. I ara sí, arriba l'hora de veritat, arriba el moment més important de la pregunta del dia. Quin futur creu la gent del carrer que té la ràdio? S'acabarà la vida del mitjà radiofònic?
suposo que depèn de la persona, però és que clar, no tinc referència de si molta gent l'escolta o no. En el meu cas suposo que sí. Si fos per gent com jo, sí.
Pues digamos que puede ser un medio de divulgación de información puntual y siento que tiene mucho futuro porque no deja de conectar las masas. No.
Le ves buen pronóstico. Pues.
Sí.
Jo crec que no sobrevivirà més que res perquè si t'adones els cotxes estan quitant les ràdios, estan posant pantalles tàctils per posar Bluetooth i d'aquestes coses. Llavors jo crec que bueno, en alguna zona i d'això pots sobreviure, però no crec.
Sí, jo crec que sí que té futur. O sigui, entre que la gent l'escolta per anar al treball o qualsevol cosa i que encara crec que encara s'utilitzarà, encara que hi haurà també el tema del podcast, per exemple. Bueno, però que sí que té futur, bàsicament.
Mira, jo vull dir una cosa, Joan. Saps que mai jutgem la veu del carrer?
Mai?
Mai. Però aquesta noia que diu que en els cotxes ara ja posen pantalles i ja no hi ha la ràdio...
Sí.
Mentida!
Mentida!
Home, la pantalleta té ràdio, senyores i senyors.
Sempre.
Vull dir, pots sempre posar el Bluetooth al que tu vulguis.
Jo només recordo que van dir que vindria el vídeo i la ràdio es moriria. Anys més tard van dir que vindria internet i la ràdio es moriria. Anys més tard van dir que vindrien les xarxes socials, sí, i van dir que la ràdio es moriria.
I aquí estem. Aquí estem, Joan.
Aquí estem, fent ràdio.
Què? Ara.
Ui, mira, veus que
s'ha posat una miqueta tendre, jo que ho feia tan mític. Doncs res, si fem un recompte, ara mateix tenim un empat, Joan,
sí,
a 4 persones. Dues creuen que ja podem anar tirant els currículums vitae a altres mitjans i altres dues persones veuen un futur més prometedor per la ràdio i asseguren que, oi tant, tenim festa per estona, podríem dir. No podem acabar, però, amb un empat. Joan, no ens agraden els empats.
No.
S'ha d'equilibrar una miqueta la balança, eh? Escoltem la resta de participants.
Va.
4 punts a repartir. Cap a on anirem? Quin futur li dones a la ràdio?
Ah, home, jo bé. Home, perquè la pots sentir a casa, al cotxe... En canvi, la tele has d'estar allà davant del sofà mirant la tele. Però la ràdio la pots sentir a tots llocs. Crec que tots la ciutat tendeix a anar cada cop més de pressa i en tot el moviment, pues, si vas amb els auriculars, també pues, estàs escoltant ràdio, no? I, o programes que t'agradin.
Que acabarà algun dia.
Sí? Per què?
No sé, yo creo que últimamente ya no se utiliza mucho.
O sea, que no le ves
sí, más de gente mayor, que están más habituados a la ràdio, pero hoy en día yo creo que llegará un momento que acabará.
Doncs jo sí que li dono molt de futur a la ràdio, perquè és el mitjà de comunicació que pot, mentre estàs fent deures, estàs treballant, vas al cotxe, i encara que... O sigui, els podcasts també són ràdio. O sigui, que hi ha molta gent que encara continua escoltant la ràdio i llarga vida la ràdio.
Bravo, Joan.
Bravo.
Hem guanyat.
Sí, eh?
Sí.
No ho he comptat, però perquè m'ho dius tu.
T'ho dic jo. Tenim un total de 3 vots que sentencien la nostra fi.
Inclús el de... Som un mitjó de comunicació. M'agraden molt.
No, aquest era a favor, eh? Aquest,
sí, sí, sí. No, no, però m'agraden molt.
I doncs això, 5 vots que ens donaran una audiència el dia de demà, o si més no, doncs ens donen una miqueta de tregua, com diuen els castellanoparlants. Ara, Joan...
Què? M'estàs dient...
Ha arribat l'hora de donar pas al...
El bonus track. No la de la
noche, tus de la clar, amb aquest tema em ve de gust fer una cosa.
Uf, quina por em fas, mare meva, digues.
Puja. Buenas noches y bienvenidos a Radio Estel. Hola, Nina Agustí.
Buenas tardes, Joan.
¿Qué hoy, bonus track nos ofreces hoy?
El bonus track de hoy es de
prou,
un hombre...
Fins aquí.
Ah, perdó. És d'un home, en
sí?
Joan.
Ah,
no, es diu Joan, en sèrio,
jo?
Eh? Ah, no, o sigui,
val.
No és perquè tu et diguis Joan. És que es diu així.
Val,
un
val.
Home jubilat,
sí?
Que he trobat llegint el diari a l'estació de Sants,
sí,
tot tranquil, assegudet, mirant la gent passar.
No era el senyor que jugava a escacs?
No,
ah,
però estava al mateix lloc que la parella que juguen a escacs.
Hmm.
Però en una altra hora, sí, sí. Descobrim... Què pensa de tot plegat aquest, en Joan, aquest home jubilat? Escolta la ràdio i creu que seguirà viu al mitjà?
L'escoltava molt abans. Ara l'escolto menys, però l'escolto de tant en tant. La ràdio em va bé escoltar-la a l'hora que estic al lavabo. O sigui, fent coses de tipus a ser o veu, no? O sigui, que la puc escoltar. Escolto normalment a primera hora del dia per enterar-me com va el món.
Val.
Això és el primer que faig. Jo crec que no desapareixerà mai a la vida.
No desapareixerà mai?
Mai.
Per què?
Perquè passa això. La ràdio és algo que estipula la imaginació. O sigui, l'escoltes, l'altre t'hi has de dedicar plenament. És com aquell que va... Si jo vaig al cine a veure la pel·lícula. O sigui, i si poso la tele, la tinc que posar per mirar-la. Si la tele la poso i faig altres coses, malament el vaig, perquè no en trec cap profit. Em tiro de res de la tele si la poso mentre faig altres coses. Conclusió, que la ràdio la poso i aprofito el temps. Sempre hi haurà el locutor ximplet, el locutor cultura, el locutor... Perquè pots posar diferents programes i és diferent. La ràdio és una cosa sèria. La tele s'ha convertit una mica en la festa major de l'estiu. Estem ara en una situació, en un posto que veu vostè, que és d'estar sentat i distreure's i estic llegint el diari encara, eh?
Llavors vostè a la ràdio li veu futur, a la ràdio en
sí. Molt, molt. Sí, eh? Veig que no desapareixerà.
Bravo! Bravo! Visca aquest senyor!
Joan, t'estimem molt des d'aquí, eh?
I tant.
Home.
I tant.
Ara sí, escoltar la veu del poble i escoltar les intimitats d'en Joan,
sí,
una miqueta, eh?
Perquè escolta la ràdio que em fa la seu.
Sí. Cal donar pas al nostre expert d'avui. Ell és Albert Benet,
hola,
periodista i director de l'Escola de Periodisme Pràctic Radiofònics. Molt bona tarda, Albert.
Què tal? Com esteu? Bona tarda.
Molt bé. En quin moment està vivint la ràdio?
Doncs, mira, us he de dir que em representen moltíssimes de les veus que acabem d'escoltar en el programa, no? Des del noi que deia, el podcast també és ràdio.
Uh-huh.
Per tant, al final, jo el que crec és que la ràdio, ara el Joan feia aquesta performance, no?, de ràdio espanyola dels anys potser 50, 60, no?, allò, buenas tardes, Nina Agustí.
Eh? Ara sí que m'ha fet boomer, Albert.
Però saps què passa, Joan? Que potser aquesta ràdio, aquella ràdio que a molts ens agrada,
uh-huh,
i que la tenim molt present i que és el romanticisme de la ràdio, potser sí que aquella ràdio morirà o està morint, uh-huh, o ja ha mort. Per què? Doncs perquè tot evoluciona, però és com tota la vida, no? Llavors, jo el que crec és que la ràdio no morirà, no desapareixerà, perquè també em representa això que deia Joan, no? Deien que el vídeo mataria la ràdio, deien que internet mataria la ràdio, que les xarxes socials farien que la ràdio desaparegués. I efectivament s'ha demostrat que tot això és un complement, és un a més. I per tant, ara, no?, amb tot el tema del podcasting, que és meravellós, segurament fa que anem cap aquí, que potser el que és la fotografia, no?, d'una persona amb el seu transistor a casa, a la cuina, mentre està preparant el sopar o el dinar o a la dutxa, no?, allà al lavabo, o etcètera. És a dir, la idea del... O, evidentment, a la tauleta de nit, per suposat, no?, aquell moment d'anar-te'n a dormir que t'acompanya. Potser això no vol dir que hagi de desaparèixer, però potser tendirem a que veiem menys aquestes estampes, no?, aquestes escenes. Mm. I segurament anem més cap a aquest conflicte, aquest diguem-ne, concepte del Netflix de la ràdio, no?, de consumir ràdio en el moment en què cadascú vol, en descarregar-nos els àudios, etc, i potser no tant el escoltar-ho en aquest moment, en aquest precís instant, no? És possible, però desaparèixer, vaja, jo et diria que ni de broma.
Clar, Albert, llavors, què ha de fer la ràdio per seguir sent un mitjà competitiu en aquest món tan digital i tan salvatge?
Jo et diria que ser el que ja és, un referent de la immediatesa, de la informació i també de l'opinió, de la tertúlia. Fixeu-vos que la ràdio va molt cap aquí, no?, cap a fomentar el que són els esdeveniments en directe, perquè en la resta, en tota la resta, segurament el podcast forma ja part de les preferències de sobretot la gent jove, no? També una de les persones que això, no?, que intervenien en el programa, no?, en aquestes enquestes que m'han semblat meravelloses, per representar, doncs, totes les opinions, també deien, no?, doncs, segurament la ràdio és per la gente mayor, no?, que
sí,
el concepte de tota la vida, no?, perquè ja és l'hàbit incorporat i, per tant, no li diguis a una persona de més de 70, més de 80, més de 90 anys, doncs, que escolti, doncs, uns podcasts que potser, doncs, a nivell tecnològic, doncs, no hi estan tan habituats. Però, vaja, jo et diria que això no s'ha de perdre, però que segurament la gent més jove, les noves generacions, van molt cap aquí. Per tant, la ràdio, per no deixar de ser la ràdio, ha de seguir sent una referència en el que sempre ha estat, no?, en la famosa immediatesa. I és veritat que, per exemple, Twitter, no?, que també sempre s'ha dit que podia rivalitzar, no?, pel que fa immediatesa amb la ràdio,
sí,
segurament és veritat, però i què en diem de la validesa de les informacions, no?, allò de contrastar i la veracitat de les informacions, no?, i aquí la ràdio crec que té molt a dir, no?, des del punt de vista de la credibilitat, del prestigi de tota la vida, no?, i crec que al final el futur de la ràdio va cap aquí, no?, fomentar la informació, l'opinió, la tertúlia és imprescindible en la ràdio d'avui, no?, i garantir aquesta immediatesa i com a complement d'altres factors i altres elements que són absolutament complementaris.
Clar, ens ho deies, Albert, eh? L'èxit de la ràdio precisament rau aquí en saber combinar a la perfecció diferents formats, és a dir, tu que et dediques al món dels esports, ho sabràs, això, que molts encara mirem un partit de futbol, apaguem, posem el mute a la tele i el seguim a través de la ràdio.
Exacte, eh? Allò tan clàssic de... No, no, és que m'agrada aquest locutor, m'agrada aquest comentarista, no? M'agrada aquest narrador, abaixo el volum de la televisió i escolto aquell partit amb la veu d'aquella persona que jo vull escoltar. Però la cosa va molt més enllà, no? Amb tot l'escenari multiplataforma, transmèdia, no?, en què estem ja instal·lats, al final és això. És un complement, és un de més a més. No és o una cosa o una altra, no? És a dir, al final hi ha ara pocs continguts que siguin especialment i específicament i exclusivament radiofònics, no?
Clar.
Tenint en compte el que sempre passava a la ràdio, que tu escoltaves aquell programa de ràdio en aquell moment, ho havies llapat, te'l perdies, et perdies aquell programa. Ara no, ara des de fa molts anys que podem anar a la carta a recuperar, doncs, a la pàgina web d'aquella emissora de ràdio, etc, o continguts que no van a l'FM, que no van a la ràdio convencional, sinó que van directament a la plataforma de podcast d'aquella emissora de ràdio, no? Que, de fet, això ja és una cosa que forma part de les nostres vides, i estem absolutament instal·lats. És a dir, hi ha l'emissora de ràdio convencional, però aquella emissora de ràdio també té una plataforma de podcast per també generar continguts que puguin ser interessants, i fins i tot, en molts casos, com a banc de proves, per productes que després puguin passar a l'antena de l'FM, no?, de la ràdio convencional. Però hi haurà un moment que potser fins i tot el mitjà de comunicació X tindrà més audiència en tot allò que genera la seva plataforma de podcast que no pas en la ràdio entesa de tota la vida, no?, la ràdio convencional.
Clar. Albert, tu com a director de Radiofònics, l'Escola de Periodisme Pràctic, com veus l'actitud dels alumnes? Els mitjans canviaran molt amb la seva arribada?
Doncs espero que sí, no? Espero que la força, no?, de la gent que comença en el món dels mitjans de comunicació, doncs hi contribueixi, no?, que hi posin el seu granet de sorra. Al final hi ha moltes coses que es continuen i es continuaran fent com tota la vida s'ha fet, però evidentment les coses també evolucionen com en tots els àmbits de la vida, del nostre dia a dia. Però vaja, jo sempre els documento a totes les persones que comencen en el món de la ràdio, que s'hi volen dedicar, que a la ràdio o a la televisió, als mitjans de comunicació en general, que al final estem instal·lats en un moment en què tenim un menú més ampli, no? Al final, a nosaltres, per exemple, a Radiofònics, que sovint ens arriben, doncs, moltíssimes propostes de mitjans de comunicació que venen a pescar talent, no?, a Radiofònics, perquè saben que hi ha perfils interessants d'alumnes que estan a les portes del món professional, doncs ara ens estem trobant que, a banda de la ràdio convencional, de la televisió convencional, etc., doncs també ens arriben propostes fins i tot de plataformes de TikTok, no?, de mitjans de comunicació que volen, doncs, llançar el seu perfil de TikTok, i ja sé que ara sembla que ens puguem dispersar, no?, que estem ampliant molt el ventall i que, ostres, ja em perdo, perquè estem parlant de ràdio, estem parlant de televisió. No, no, però és a dir, que al final hi ha moltes opcions a l'hora de treballar ara, no?, per algú que comença en el món dels mitjans de comunicació. Ja us he comentat el tema de TikTok perquè també ja sabeu que ha agafat moltíssima volada, que
sí,
està molt de moda, que moltes empreses hi estan apostant, i per tant poso un exemple pràctic del que acaba de passar aquesta setmana i la setmana passada, no?, que hi ha un mitjà de comunicació que ens ha demanat precisament perfils de TikTok. Què vull dir amb això, sense voler-me dispersar? Que al final no és com abans, no?, que a mi em va passar en el seu dia, quan volia treballar a la ràdio i no tenia gaires escenaris. Escrita, llavors, la premsa digital, com l'entenem ara, etcètera, Però ara hi ha moltíssims més mitjans, moltíssimes més plataformes, i això per tant també són molts més llocs de treball, moltes més possibilitats, tot i que el sector del periodisme està malament des del punt de vista de sortides laborals. Això no vull amagar aquesta realitat. També hi ha més gent, però també hi ha molts llocs de treball, no? I per tant, al final hem de ser optimistes, no?, pensant en un futur per a tots aquells joves que comencen.
Albert Benet, periodista i director de l'Escola de Periodisme Pràctic Radiofònics, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana, a explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, fins aviat. Una salutació per a tots els oients de la caravana i un feliç Dia Mundial de la Ràdio.
Albert, feliç Dia Mundial de la Ràdio, i deixa'm dir-te una cosa per antena que no t'he dit mai per antena mentre treballava i em fa moltíssima il·lusió. Albert, ets un mite.
Tu ets un mite, sou uns mites, tots els de Ràdio Cel i especialment a la caravana. Joan,
que vagi molt bé, una abraçada.
Ràdio Estel celebrem el Dia Mundial de la Ràdio. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Amor, m'hi han agafat.
Oh, que bé. Quan comences?
Dimarts. Espera, agafo el tren i ara en parlem a casa.
El teu dia a dia no s'atura i volem que continuï així. Per això continua gaudint dels abonaments de Rodalies i Mitjana Distància gratis. I els d'Alta Velocitat de Mitjana Distància al 50%. Informa-te'n a renfe.com. Registra-t'hi, anticipa el teu viatge i evita les hores punta.
Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Bé,
Vinga, 35 minuts que passen de les 3 de la tarda. Ja ho sabeu que cada dilluns convidem el politòleg Oriol Vidal Barraquer per tal d'analitzar tota l'actualitat. Oriol, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Feliç Dia Mundial de la Ràdio, eh?
Igualment.
Volíem començar avui per aquesta notícia que hem sabut fa poques hores, i és que el Tribunal Suprem ja ha revisat la sentència del 1 d'octubre als líders independentistes amb la reforma que s'ha fet del Codi Penal dels delictes de sedició i malversació. Malgrat els canvis legislatius, el Suprem manté les inhabilitacions de Junquera, Romeva, Turull i Bassa, però, això sí, aixeca la de la resta de condemnats. El Tribunal també substitueix la sedició per la desobediència, excepte per Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, a qui ha condemnat per desordres públics. Així doncs, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i l'exconsellera Dolors Bassa estarien inhabilitats fins al proper any 2031, mentre que els exconsellers Raül Romeva i Jordi Turull ho estarien fins al 2030. D'altra banda, el Suprem introdueix el delicte de desordres públics a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. En el cas dels Jordis, el tribunal assegura que no es pot substituir el delicte de sedició pel de desordres públics i els hi aplica, a tots dos, el delicte de desordres públics perquè, segons s'apunta la sala penal, ells són els únics que van participar en actes que van alterar la pau pública i on hi van haver actes intimidatoris. Un exemple, per exemple, segons el tribunal, és la concentració del 20S davant de la Conselleria d'Economia. Pel que fa a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els exconsellers Josep Rull i Joaquim Forn, la condemna els queda per desobediència. Per tant, per Sánchez, Cuixart, Rull i Forn, la pena d'inhabilitació queda extingida. I amb tot, el Suprem adverteix que el canvi al Codi Penal i la desaparició de la sedició genera un buit normatiu i sosté que deixa impunes intents d'independència que no impliquin violència. Oriol.
Sí, exacte. Aquesta és notícia d'aquest matí, per això avui no té tall de música, aquesta notícia.
Ara anirem amb
música. Ja em disculpo. Sí, bé, la sensació una mica és que el Suprem ha redactat una sentència enfadat, no?, perquè no li agraden les modificacions legislatives que s'han fet. Llegint una mica ràpid parts d'aquesta sentència, em sembla sorprenent que es mantingui la inhabilitació per malversació agreujada, perquè, si us en recordeu, va haver una modificació del delicte de malversació, i una mica el legislador, no?, el govern central, que deia, escolti'm, si hi ha un ànim de lucre, la malversació ha d'estar més penada que si no hi és, no? I, en canvi, l'argumentació que fa servir el tribunal és que, escolta'm, això no es pot considerar que no tingui ànim de lucre, perquè, en el fons, destinar-ho a un referèndum, que és una cosa il·legal, això també és lucratiu. Vaja, sembla una justificació bastant forçada del concepte. De fet, he anat fins i tot a la web de la Real Acadèmia Espanyola per veure què era l'ànim de lucre, perquè potser ja estava mal fixat. Sigui com sigui, Junqueras segueix inhabilitat, no?, que és potser el dirigent més destacat de tots ells.
Fins al 31, eh?
Fins al 31, efectivament. Que alguns deien, no?, llegia a Twitter algú que deia una mostra de com Esquerra ha fracassat en aquesta negociació.
Tu creus que es tombarà això abans del 31?
No crec que es tombi abans del 31. Jo crec que Junqueras seguirà inhabilitat, però alguns atribuïen a la voluntat de modificar els delictes per part d'Esquerra, doncs, que Junqueras pogués deixar d'estar inhabilitat. Jo tinc la sensació, i és una sensació, que no tothom a Esquerra avui està molt trist perquè Junqueras segueix inhabilitat. És a dir...
Que ja els hi va bé per Aragonès, eh?
I suposo que deu ser un sentiment ambivalent, perquè és el seu company de partit, la sentència la consideren injusta, jo estic a favor que és una sentència injusta, però tot i així, crec que Junqueras per Esquerra, tenint un president incumbent, diguéssim, podia ser més una nosa que un servei. No?
Ara pregunto precisament per això. Tu creus que Pere Aragonès ha sabut marcar perfil diferenciat d'Oriol Junqueras?
Sí, jo tinc la sensació que sí. Pere Aragonès no destaca per ser un líder molt carismàtic, no? I Junqueras, en canvi, sí que tenia un estil i una manera de fer molt característiques i molt singulars, i Aragonès no la té. És un lideratge molt més calmat i molt més pausat. Però jo crec que després de tots els anys de procés que hem vingut, de la figura de Puigdemont, la figura de Torra, fins i tot, no?, un president així, és a dir, destaca per la seva grisor. No sé si en el bon o el mal sentit de la paraula, però té un caràcter molt diferent al de Junqueras.
Ara sí. Anem a per les músiques?
Som-hi.
Hem de fer una llista de Spotify, Oriol. Perquè...
Mira, és una bona idea.
Em tens, com deia aquell, ensimismado amb les músiques que ens portes sempre.
Sí, el toda és perquè demà al Parlament comença la tramitació dels pressupostos i ho fa amb el debat de les esmenes a la Totalitat. Era una mica, era fàcil aquesta i potser una mica agafava pels pèls, però m'ha fet gràcia, no? S'han registrat 3 esmenes a la totalitat, toda, no? De Junts, la CUP i Ciutadans. Junts presenta l'esmena per considerar negatiu, no?, el pacte entre el PSC, els Comuns i Esquerra, que el recorda l'època del tripartit. Mm-hmm. La CUP diu que no vol donar més aire a una legislatura que considera esgotada, i Ciutadans considera que els pressupostos de Pere Aragonès pactats amb els Comuns i el PSC estan massa alineats amb el procés. No? Que a mi això em fa pensar que a vegades la política sembla un debat de sorts en què els partits llancen els missatges a tot i a dret sense adaptar-nos als canvis de context, perquè sembla molt sorprenent, no?, que uns pressupostos pactats amb el PSC puguin ser puguin estar molt alineats amb el procés, però bé, aquest és el missatge de Ciutadans. I jo, a mi d'aquests pressupostos, el que em sembla interessant destacar és que quan es va fer públic el pacte entre Aragonès i PSC, van aixecar-se ràpidament les veus afirmant que Esquerra s'havia venut, no?, totalment als Illa. I és cert que Esquerra ha tingut molt poc marge per negociar les condicions que els hi marcaven el PSC, però recordem que el govern actual de la Generalitat és el que té menys suports parlamentaris de la història i crec que haver aconseguit aprovar uns pressupostos, o els aconseguirà aprovar, no?, té un cert mèrit que se li ha de reconèixer.
Primera, jo crec que mai s'havia parlat de pressupostos amb Jesulín de Ubrique de Fons, cosa que m'agrada molt. I segona, si recordes, a partir del 2017, a partir de que Puigdemont va ser president de la Generalitat en aquest país, es va posar de moda una paraula que era moció de confiança. Ara em deies que la CUP fa esmenes a la totalitat, igual que Junts, que serien els des de dins o des de fora, eh? Uh-huh. Però serien els socis naturals d'un govern d'Esquerra Republicana. Tu creus que hi haurà moció de confiança abans que acabi la legislatura?
Jo crec que no. La moció de confiança s'hi ha de prestar el president, no? I, per tant, que seria molt absurd per seva fer-ho. I fins i tot en alguns moments s'havia arribat a un pacte, no?, amb la CUP, de que hi hagués una moció de confiança a mitja legislatura. Jo crec que Aragonès no ho farà, perquè la té perduda, aquesta moció de confiança. I jo crec que no només és que Aragonès no la faci, sinó que els partits que demanen una moció de confiança ho fan amb la boca petita, en el fons. Mm. Perquè no sé si estan tots preparats ni tenen masses ganes d'obrir un meló electoral aquest any que ja està prou farcit, no? Per tant, jo, a mi m'estranyaria que veiéssim una moció de confiança properament.
Anem a la segona? Good morning, Judge, i ens posem rock and rolleros per parlar de Laura Borràs.
Exacte, perquè demà Laura Borràs tornarà a dir Good morning, Judge, a José María Barrientos, que és qui presideix el tribunal que la jutja per un presumpte delicte d'adjudicació irregular de contractes quan era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes, no? Demà, en principi, s'haurien de resoldre les qüestions prèvies i així poder començar a entrar en el fons de la qüestió.
I pel mig, aquestes picabralles de si Fiscalia volia pactar amb els altres encausats, etcètera.
Exactament. De fet, la defensa de Borràs i ella mateixa sospiten que hi ha hagut un pacte amb la Fiscalia i la resta d'acusats. La resta ho neguen, no? I una mica utilitzen aquest pacte, Boye vol utilitzar aquest pacte per al·legar indefensió per part de Borràs, que seria una qüestió prèvia a resoldre, no? En els últims anys ens hem acostumat a veure com els tribunals i les seves sentències actuaven com una arma de guerres polítiques i partidistes i fins i tot en el conflicte entre Catalunya i Espanya. I tinc la sensació que el judici a Borràs és un contendent més en la guerra interna de Junts entre els qui volen mantenir Junts com un partit d'independentistes convençuts, no?, el laurisme i el puigdemontisme, i els que creuen que s'hauria de convertir en una nova convergència del segle XXI.
Més marcat per Turull, no, potser?
Més marcat per Turull, tot i que la figura particular de Turull ha vingut un cert dubtes, però, per exemple, Trias, no?
Trias
no va ser-hi divendres passat.
No hi va ser molta gent, eh?
No hi va ser molta gent, sí. I jo crec que aquesta guerra segueix oberta i aquest judici segueix jugant-hi, no? De fet, quan la setmana passada només Junts i l'ANC i una part de Junts, no?, acompanyessin la presidència del Parlament suspès a les portes del Tribunal Superior de Justícia, ja és un indicatiu que aquesta batalla en concret contra la justícia espanyola no genera un consens massa transversal entre les files de l'independentisme i probablement no ajuda Junts a tendir ponts amb la resta de formacions.
Ara m'ho deies, que Laura Borràs va ser acompanyada a les portes del jutjat només per una part de Junts i per l'ANC, però no hi eren l'AMI, no hi era Òmnium Cultural, no hi era Xavier Trias amb el pes que està tenint al capdavant d'unes municipals d'aquí pocs mesos. S'està decantant la balança?
Bé, jo crec que aquest és un cas, tenint en compte que i fa un moment en parlàvem, no?, de sentències contra persones per haver organitzat un referèndum, que més enllà de les consideracions concretes sobre el fet penal és un fenomen polític i que les accions que jutjaven eren accions polítiques, encara que després un jurista pugui dir que coincideixen amb un tipus penal, però eren accions polítiques. Clar, comparar això amb una possible, i fins i tot amb tota la bona fe del món, un possible error administratiu a l'hora d'adjudicar un contracte, bé, és una comparació una mica fal·laç, no? I per tant crec que hi ha molta gent que considera, escolti'm, no ens hem d'alinear amb vostè, encara que considerem que les demandes de penes per part de la Fiscalia és excessiva i tot el que sigui, però al final aquí estem parlant d'una adjudicació de contractes. I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise, I will teach ya. T'he de dir que no la coneixia, aquesta i m'agrada molt.
És xula, eh?
Sí. Aquesta va guanyar Eurovision fa 3 anys o una mica més, fa 4 o 5 anys, mirava l'Andreu.
Tinc ni l'Andreu González, en sap, eh? 4 anys, Andreu? Una cosa així, eh? Sí, més o menys.
Algo així. Fa uns 5 anys, va, direm, que era la representant d'Israel, i l'hem posat, doncs, perquè suposo que aquesta setmana seguirem veient les reaccions internes i externes a la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de suspendre el seu agermanament amb Tel Aviv.
Ai, ai, ai.
De moment el PSC ja ha advertit que portarà la decisió al proper ple municipal del dia 24, i a principis d'any ja vam dir que aquests propers mesos assistiríem a decisions guiades per un ambient de precampanya a les municipals, i jo crec que aquest n'és un exemple clar, no? La meva sensació és que en el debat sobre la situació del proper Orient i sobre Israel específicament hi passa una cosa que a mi em sembla curiosa, i és que Israel és l'únic país del món de qui qüestionem la seva existència quan no estem a favor de la seva política internacional, no? Com cridàvem no a la guerra a Iraq, no ens qüestionàvem el dret dels Estats Units a existir, i ara, quan estem en contra de la invasió de Putin a Ucraïna, tampoc defensem que Rússia desaparegui. En canvi, amb Israel és una mica diferent. La seva particularitat històrica, però ben també ho explica, eh? Alguns dels arguments a favor de la decisió de Colau venen de dir que el caràcter de Tel Aviv, que és una ciutat oberta, LGTBIQ plus friendly, progressista, no?, és una campanya de màrqueting per justificar les barbaritats del govern de Netanyahu, Cisjordània i la Franja de Gaza. Però tinc la sensació que aquesta cosmovisió seria tant com dir que Barcelona i el seu caràcter obert, no?, són una campanya de màrqueting per tapar les vulneracions de drets humans d'Espanya a la frontera amb el Marroc, no? Israel, com Espanya o qualsevol altre país del món, és una realitat complexa i, malgrat totes les seves fallades, és l'única democràcia de la regió i és un dels pocs, dels dos únics països del proper Orient que no criminalitza l'homosexualitat.
No sé si et passa una mica a tu, Oriol, jo crec que pel que deies una mica sí, eh? Jo tinc la sensació que amb Israel moltes vegades s'hi val tot. I dic s'hi val tot perquè quan parles amb gent d'esquerra, de seguida demonitza molt Israel, però quan parles amb certa gent de la dreta, també.
Sí, i a més a més, aquí ens passa una cosa, i és que a Espanya, des de l'expulsió dels jueus pels reis catòlics, hi ha molt pocs jueus a Espanya. Mm. I d'alguna manera, la comprensió que tenim del perquè de l'existència d'Israel i la nostra capacitat d'empatitzar és menor que països que estan més acostumats a parlar en el seu dia a dia amb persones jueves, que tenen una visió molt particular sobre això. I que no defensen necessàriament les polítiques del govern d'Israel, però sí que defensen el seu dret d'existir en aquella regió, no? I estem poc sotmesos a aquesta part del debat, perquè hi ha molt pocs jueus al nostre voltant.
Anem a la quarta, va. Aquesta sí que ens sona. Red Balloons.
Sí, perquè aquesta setmana...
Va de globus, la cosa, eh?
Sí, exacte, va de globus, no? Aquesta setmana els nord-americans seguiran mirant al cel a veure si identifiquen nous ovnis o globus, espies molt probablement xinesos, no?
Aquesta n'hi ha més d'un, ja, eh?
Ja n'hi ha més d'un. De fet, s'han abatut ja 4 d'aquests objectes voladors no identificats, que és el que són els ovnis. I segons indiquen diversos experts, l'objectiu dels globus espies no seria tant l'espionatge en si com un missatge ocult de la diplomàcia a la diplomàcia als Estats Units, no? Si tot es torça, la Xina té capacitat militar i intel·ligència suficient com per mantenir un conflicte amb la primera potència del món.
Sí, la té.
Aquest seria una mica el missatge que intenta transmetre a la Xina, no? Aquest és un nou element sobre la taula de les relacions diplomàtiques, que de moment ja ha evitat, no?, una trobada que s'havia de produir entre el secretari d'Estat dels Estats Units i el seu homòleg xinès la setmana passada. I els globus molt probablement també porten un missatge dirigit a la població xinesa. Recordem que el règim xinès ha patit els últims mesos uns nivells de contestació social força elevats amb tot el tema de les mesures del Covid, no? Llavors, la capacitat del règim de posar nerviosos als americans pot actuar com una arenga patriòtica per uns governants autoritaris que necessiten tornar a alinear la seva població contra un enemic comú, que és una manera molt, molt habitual i coneguda de generar cohesió.
Tu creus, Oriol, que seguirà l'escalada?
Jo crec que estem acostumats en la relació entre Xina i els Estats Units a viure petites escalades, desescalades. Hi ha un conflicte latent constant. És difícil que, tinc la sensació, que la cosa es torci molt, perquè al final els interessos comercials creuats, és a dir, Apple, que és una de les primeres empreses dels Estats Units, produeix a la Xina, i això passa molt, no? Per tant, hi ha sempre una relació de necessitat mútua, però alhora de visions del món molt diferents, que genera aquesta tensió que va pujant i baixant en funció dels interessos.
No sé si... recordaràs que fa molts anys... es parlava de la Guerra Freda, Estats Units-Rússia. Jo crec que més o menys, més que menys, això ha anat ja de cap a caiguda. La nova Guerra Freda mundial és precisament entre aquestes dues potències?
Sí, possiblement. És a dir, la Guerra Freda, Rússia d'alguna manera liderava l'eix antiamericà, no? La Xina estava alineada amb Rússia, però qui liderava era Rússia. Ara el que ha canviat sobretot és això, no? És qui lidera el bloc oriental, per així dir-ho, en la nova Guerra Freda, que ha canviat de formes i ha canviat de maneres de fer, però que al final ara està liderada per la Xina.
Anem a la cinquena, va, que aquesta em fa molta gràcia.
El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana, els espinacs em fan molt fort, sempre en cada setmana. També menjo cigronets, blet de ceba i escarola, però quan veig uns fesolets, tota la boca em tremava molt.
Fesolets.
Fesolets, visca les tres bessones.
Sempre.
Fesolets perquè aquest dimecres l'Institut Nacional d'Estadística publicarà l'índex de preus al consum, l'IPC de gener, i esperem veure una disminució de l'augment de preus dels tomàquets, la pastanaga, els espinacs i els fesolets, no? Ara, atenció, només una advertència, eh? Recordem que la inflació segueix alta i que darrere els titulars de la inflació es modera. Recordem que el que disminueix és el ritme al que pugen els preus, però que els preus segueixen pujant.
Ara.
I per això els bancs centrals probablement seguiran amb la seva estratègia de pujar els tipus d'interès, intentant refredar una mica l'economia, i això té efectes sobre les hipoteques, hauria de tenir efectes també sobre el que en retornen els comptes corrents i els dipòsits als bancs, però en aquest país això no està passant, no? Per tant, aquesta estratègia la seguirem veient en els propers mesos i any, probablement.
L'altre dia que parlàvem d'habitatge en aquest programa, i ara en parlaves de les hipoteques, no sé si arran de tot plegat notarem també que els bancs afluixen una mica a l'hora de demanar hipoteques.
Clar, en principi hauria d'esperar-se que el que busca la pujada dels tipus és refredar l'economia, és a dir, que la gent gasti menys o la gent s'endeuti menys per poder gastar. Per tant, hauríem d'esperar que baixi la demanda d'hipoteques i, per tant, baixi la demanda de pisos o d'habitatge per comprar, i això és el que els bancs centrals esperen que passi.
Tens bola de vidre?
No.
Estic perquè sempre ho pregunto i em dieu... No, jo no tinc una bola de vidre, però vaja, preveus que aquest any, 2023, acabi aquesta inflació?
És difícil, oh. Preguntant. No sé si tindrem temps perquè a finals d'aquest any la inflació torni a uns nivells raonables, no?, que és al voltant del 3%. Sembla ser que està funcionant. És a dir, l'augment s'està reduint la inflació o l'augment dels preus. Per tant, podria ser que a finals d'any arribéssim a uns tipus més raonables, però no tinc bola de vidre, no m'atreveixo a dir-t'ho.
Ja estic content, Oriol, perquè no m'has fet un Santiago Niño Becerra, que és dir, tot anirà malament.
Ai, no.
I un dia com avui, esclar.
Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
Com m'agrada aquesta cançó.
Què t'he de dir? En un dia com avui, no?
No és l'únic que puja, però, la ràdio, eh?
No és l'únic que puja, perquè demà el govern de Pedro Sánchez no és que pugi la ràdio, sinó que tornarà a pujar el salari mínim interprofessional fins als 1.080 euros, després de la pujada que havia fet fins als 1.000 euros que es va aprovar l'any passat. Pel que fa a Catalunya, això encara quedaria lluny al voltant dels 1.300 euros, que representaria el 60% del salari mitjà anual del 2020, que és el que hauria de cobrir el salari mínim interprofessional segons una resolució del Parlament Europeu de l'any 2018. I és que Espanya és un país molt divers, amb costos de vida molt diferenciats per territori.
Sí, senyor.
I potser seria una bona idea que, com passa als Estats Units, per exemple, els territoris poguessin corregir el salari mínim per adaptar-lo a la seva realitat.
Això, ui, aquí vindrien les amatgetres entre comunitats, eh?
Això és el que és, això és molt difícil que passi. El que passa als Estats Units és que permeten que ciutats, regions, estats puguin marcar un salari mínim superior al mínim, diguéssim, federal. No?
Inclús ciutats, eh?
Inclús ciutats. De fet, aquí Ernest Maragall diria que va ser per l'anterior campanya a les municipals, ho havia plantejat, que es marqués un salari mínim interprofessional per Barcelona. No sé si tindria sentit per Barcelona i potser hauria de ser una cosa més a nivell d'àrea metropolitana o de província.
Això ho pot marcar un ajuntament? Té les eines necessàries?
Clar, no sé si normativament en aquest país és possible, però si l'Estat, si obríssim aquest debat, no? Escolti'm, potser podem millorar el mínim del salari mínim perquè s'ajusti als costos de vida de les regions, doncs llavors potser se'ls podria donar aquestes eines. Cal recordar, que el salari mínim interprofessional és una de les eines que té un Estat per millorar les retribucions dels seus treballadors, però amb la pujada de pensions lligada a la inflació, els salaris a Espanya tenen a sobre un jou important de càrregues socials i els costos laborals, no? Segueixen sent molt més alts que el salari net que percebem els treballadors. Uh-huh. Una autèntica millora dels sous que percebem els treballadors passa necessàriament per la millora de la competitivitat del treball, però també per un pacte de rendes a tres bandes entre govern, sindicats i patronal, no? Recordem que estem en un any electoral i, per tant, les mesures anunciades per tots els governants de tots els nivells, ja ho hem dit abans, estan sota l'ombra de sospita de ser més actes de campanya que polítiques públiques eficaces i efectives.
Esperarem si això passa o no acaba passant. Oriol, ens queden 3 minuts, pràcticament. Jo crec que t'has deixat un dels temes més importants.
Ai. Ai.
Ja em coneixes, no? Mira. Mira. Blanca Paloma, que se'n va a Eurovisió.
L'arquera.
Clar, no havies vingut abans.
No, clar.
Per tant, t'ho pregunto avui. Què?
A veure...
Ui, m'agrada molt perquè es posa en capacitat analística.
M'arremango. No, jo he de dir que entre les dues finalistes, diguéssim, no?, que hi sonaven com més possibles, que eren ella i Lagonei, la cançó de Lagonei, sí. M'agrada molt més aquesta, em sembla una proposta molt més interessant. La cançó no m'entusiasma, us he de dir.
Eres més de Vico?
No m'entusiasma. Era més de Vico, tot i tenia la sensació que a Vico li faltava un puntet en aquella cançó. Però té molt rotllo, aquesta cançó.
Llavors, sí, eh?
Llavors, no ho sé. Jo us he de dir que de qui era, molt era de Carmento. A mi m'encantava la Carmento.
Bona, també.
I ja sé que era un productor...
El José Matos es caparà boig intentant buscar les cançons.
A passeig, no?
Ens quedem amb Vico, amb aquest programa ens quedem amb Vico.
Sí, sí, no.
Ens agrada molt.
Molt a favor de Vico, molt fan de Vico. Vaig veure TikTok que va fer una versió en català, amb un dels components del Siderland,
sí.
Així una acústica que encara m'hi va reconciliar més. Per tant, sí. No, de les possibles, Vico és la que més m'agradava, però crec que, ja et dic, entre Gonell i Blanca Paloma, que em serà més interessant Blanca Paloma.
Seguits en Remo, no?
No he seguit en Remo, no m'he pogut posar el dia, ni els meus assessors de capçalera, que és bàsicament la meva parella, no m'ha explicat per on han anat els trets.
Mengoni tenim, Mengoni. Que marxarà cap a Eurovisió. Oriol Vidal Barraquer, moltíssimes gràcies, com sempre. T'esperem d'aquí 2 dilluns per analitzar l'actualitat. Que vagi molt bé.
A mi mojito de menta, las cosas bonitas, al final se encuentran dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan, te invito a mi fiesta, en mi casa a la una. Noche ochentera, toda la noche entera. Como en Las Vegas, lo que pasa aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame 2, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Noche ochentera.